The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Cançó, molt, aquesta cançó m'està recordant moltes coses, eh? Una secció molt musical avui.
Sí, serà molt musical, certament, perquè aquesta és una peça que va tenir un èxit apoteòsic. Apoteòsic és Love Story, la cançó de la pel·lícula Love Story, cantada per Andy Williams, i que avui doncs escoltem perquè avui dedicarem aquest cinema a la xarxa justament al seu compositor, que va ser Francis Lai, el compositor francès Francis Lai. Parlarem d'algunes de les pel·lícules que ell va musicar.
Així de primeres et dic que no em sona el nom gens.
De qui?
De Francis Lai.
Bé, home, a veure, era un músic conegut especialment per la gent més o menys amant del cinema.
També jo, sí. com a no amant del cinema, i a més suposo que una generació posterior em costa més.
Bé, ell estava en actiu fins ara, fins que ell va morir concretament va morir el 7 de novembre passat, a l'edat de tenia 86 anys.
86.
I aleshores doncs va estar en actiu fins al final. O sigui, no era un home que ja fes anys que estigués retirat per raons d'edat, sinó que ell estava en actiu. De fet, hi ha alguna pel·lícula per estrenar encara amb música seva. Uh-huh. Ell havia nascut a Niça l'any 1932 i entra en el món del cinema com a compositor una mica grandet, quan ja té 34 anys. I, ves per on, només arribar, fa Diana. I cosa insòlita, perquè...
És un debut, és arribar i moldre, eh?
Sí, arribar i moldre, perquè compon la banda sonora de la pel·lícula Un home i una dona, estem parlant de l'any 1965, i, ves per on, doncs com deia, guanya l'Òscar. L'Òscar, la millor banda
sonora. Així, només començar, eh?
Així només començar.
Fantàstic, només pot anar cap avall la cosa, aquest és el problema quan comences així, eh?
Sí, exacte, si comences des de dalt, després és més fumut, o sigui, el que és difícil és mantenir-te, eh? Sempre és més fàcil fer un camí que arribis, però mantenir-te és sempre molt més difícil. Aleshores, doncs, això guanya el 1966, l'Òscar li donen, i a la millor banda sonora, com he dit, i... A partir d'aquí, doncs, és que ell no havia fet res més abans. Ell només havia fet un curtmetratge, la música d'un curtmetratge de Nathalie Trintignant, que és la dona de l'actor Jean-Louis Trintignant. Ell era el protagonista d'aquest curt i ell no havia fet res més. I ja, després fa la banda sonora d'Un home i una dona i guanya l'Òscar. Però després en parlarem d'Un home i una dona. Ara tornem al començament i...
També et dic, sí. Víctor, que mirant la filmografia és extensíssima.
Sí, 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 molt, molt, molt.
Aquest home ha treballat moltíssim. Moltíssim.
De fet, clar, els músics europeus no són tan famosos com els músics nord-americans, els grans músics nord-americans de bandes sonores. És a dir, clar, sona molt més John Williams als europeus que Francis Lai, que és europeu, i John Williams, en canvi, és nord-americà. Depèn també de les produccions on treballen, això també dona més projecció o menys. Com deia, dic que hem començat amb Love Story, era una pel·lícula molt ensucrada, molt ensucrada, allà s'hi van abocar pots i pots i pots de mel, pots imaginar que com quedaves d'embafat, i la cançó tres quarts del mateix. La cançó també és una mica com una mena de caramel, però va tenir un ressò mundial extraordinari, tant la pel·lícula com la cançó. Perquè ens fem una idea del que això va significar, fixa't, el pressupost de la pel·lícula, quan es va rodar, era de 2 milions de dòlars. Va costar 2 milions de dòlars fer Love Story. I, en canvi, en va recaptar 136. 136.
Home, això és el somni de tot productor cinematogràfic, no?
Negoci rodó. Clar, és total, absolut. I la cançó, es van vendre discos i discos i discos. A banda d'això, cal reconèixer que el que va catapultar d'immediat va ser la carrera dels dos protagonistes de Love Story, que eren Ryan O'Neill i Ally McGraw. A partir d'aquí, la seva filmografia es va disparar i van continuar rebent moltíssims contractes. De fet, quan roden aquesta pel·lícula, representa que són jovenets. És un amor de joventut, però ells, en realitat, no eren tan jovenets. Ni Ryan O'Neill ni la Valentina.
Això passava en les sèries adolescents de... Això passa en les sèries adolescents, de fet, que se suposa que els protagonistes són adolescents i tenen 25 anys.
Sí, i tant. Llavors, sí, clar, són estudiants universitaris sí, o d'institut.
Transmets una imatge de com ha de ser un adolescent que no és la correcta.
Home, Ryan O'Neill, l'Ali McGraw tenia 31 anys, imagina't, 31, i ell, 29. Sí, que clar, ja no eren nens.
Ja no eren nens.
Bé, una altra banda sonora composta per Francis Lai és la pel·lícula Un home qui me plaît, és a dir, un home que em plau, un home que m'agrada.
Una altra de les moltíssimes, com hem dit, cançons que ha composat, compost?
Que ha compost.
Exacte, que compost. Ara sí. No em sortia el... Sí, sí. Sempre em confong amb el sí. Compondre i el
composar.
Composar
és una altra cosa, sí.
I és el compost, el Francis Lai, com dèiem, és que... Jo encara em quedo aquí mirant la filmografia, encara al·lucino. Sí, fins al 2014, segons aquesta Wikipedia que dèiem.
Sí, sí, ja en direm algunes. Aquesta, doncs, com hem dit, és pertany a la banda sonora de la pel·lícula En nom qui me plaît, un home que m'agrada, que era la història d'una aventura extramatrimonial d'un home i una dona, doncs, casats, francesos, que viatgen als Estats Units per raons de feina, i ell, que era Jean-Paul Belmondo, que és músic, i va als Estats Units per enregistrar una banda sonora. I ella és actriu i va per rodar-hi una pel·lícula. I aleshores es coneixen, s'enamoren, i el que passa és que ell és un home que estima la seva dona, però clar, s'enamora d'una altra. I això ja passa molt a la filmografia, ho anirem trobant a la filmografia de moltes de les pel·lícules que per les quals escriu la música Francis Lai.
I sempre són així amoroses o té altres registres?
Home, predomina aquest, el tema amorós, predomina, sí, amb la seva música també. Va fer altres coses, però sobretot predomina aquest tema. És una carrera, com deies, extensíssima, però realment extensíssima. Pensa que va compondre més d'un centenar de músiques de pel·lícules, més d'un centenar. Llarg. I per bé que el seu estil tendia a ser tan ensucrat...
Caramelat.
Sí, perquè s'ajustava a les històries que li encarregaven també. En alguns casos, podríem dir que la música de Francis Lai sona una mica com allò que en diríem música d'ascensor, una mica allò de música ambiental. Però va fer, per exemple, pel·lícules Sol als ulls, de Michel Boiron, un altre film d'amor adolescent que es deia Bilitis, de l'any 77, de David Hamilton, amb molta epidermis femenina i esteticista. Després, Striptease, el 78, en Germán Lorente. Aquest era un director de Vinaròs, un dels Països Catalans, del Baix Maestrat. La protagonista era la Corinne Clery. Després també va fer Moments Íntims, l'any 1981, del François Mimet, amb l'Alexandre Stewart. La lliçó particular del director Michel Boiron, amb Nathalie Delon. O Emmanuel II, la antiverge, de l'any 1975.
A veure, entenc que a mi també m'enganxa Fora de temps, però el nom em sona d'alguna cosa a unes pel·lícules que hi havia sempre al final dels videoclubs, eh?
Sí, bé, Manuel va ser una mena de pel·lícules que es van fer, que van tenir èxit perquè era un erotisme absolutament light, allò que en diríem un erotisme de saló, pràcticament no es veia res, vull dir, sí que es veia, però molt poc, en fi, no, no
molt era, blanc, molt blanc,
sí,
no?
Molt poc explícit. I aleshores, doncs, però funcionaven. I se'n van fer la 2, la 3, la 4 diferents Emanuels, l'Emanuel negre, etc. La primera era la important, i després, també la segona, les dues protagonitzades per Sílvia Cristel, que va morir ja, la Sílvia Cristel. Aleshores, l'antiverge, aquest títol que li van posar...
El títol sí potser era més explícit, eh? Que el...
Sí. És de l'any, estem parlant de l'any 75. El director és Francis Jacobetti, i qui canta la cançó de la pel·lícula Emmanuel II és justament la seva protagonista, és a dir, la holandesa Sílvia Cristel.
Tenim la línia, eh?
Sí.
Que avui no em posaré sucre al cafè de després de dinar, perquè em sembla que ja l'haurem consumit tot aquí, escoltant aquestes cançons. Eh?
Sí, demanaven doncs, que les cantants d'aquestes pel·lícules posessin una mica així de veu de gata, no? Allà una mica que, bé, que soni, que faci, que crea aquesta mena d'atmosfera.
Tenia un punt de naïf, també, no?
Vistes ara, sí.
Vistes ara?
Vistes ara, sí. Clar, en aquell moment hi havia cues, eh? Cues per veure aquestes pel·lícules.
És una cosa tan nova, no? Entenc que...
Bé, és que clar, pensa que encara, clar, fins l'any 75 el Franco encara vivia, i la censura és la que era, i per tant la gent, clar, d'epidermis en veia poca. Sí. Bé, aleshores, doncs, al llarg de la seva carrera, com he dit, Francis Lai va fa més d'un centenar de pel·lícules. Això ja indica que va treballar en tota mena de directors. Per exemple, Robert Parrish, Terence Young, John Guillermin, Michael Winner, Dino Risi, Henri Bernouil, Nikita Mikhalkov, René Clément, en va fer dues pel·lícules amb ell, Jean Delannoy, tres pel·lícules amb Delannoy, després també, sobretot el qui va treballar més va ser Claude Lelouch. Claude Lelouch, gairebé, Francis Lai fa la filmografia gairebé sencera de Claude Lelouch.
Sí, ara que ho estic aquí rellegint, vaig comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
Moltes més.
I moltes més, 10, 11, 12, sí, gairebé totes. De fet, la que va guanyar l'Òscar, aquesta, l'Home i la Dona, era de Claude Lelouch, oi?
No, Love Story no. Love Story
no, era... la primera que va, amb la qual va guanyar l'Òscar, L'Home i la Dona, era de Claude Lelouch.
Era Claude Lelouch, sí. Era la pel·lícula de Claude Lelouch, o sigui, Claude Lelouch guanya... Sí, la pel·lícula va tenir un èxit, ara en parlarem després, no? Mm-hmm. Però una altra pel·lícula que fan plegats, per exemple, Lelouch i Francis Lai, és Viure per viure, de l'any 1967. Venia després d'un home i una dona. Aquí, una vegada més, Lelouch ens parla d'una relació extramatrimonial, d'un periodista, Yves Montand, casat amb una dona que, com dèiem abans, estima, que és l'Annie Girardot, però, clar, també s'estima una altra dona, que és la Candice Bergen.
I pot ser que el director li estigués intentant de dir alguna cosa a la seva dona d'una forma indirecta? O?
No ho sé. Però era el tema per excel·lència de Claude Lelouch. Aquest és el tema de la banda sonora de la pel·lícula Viure per viure.
Thank you.
una altra banda sonora en la mateixa línia, eh? Exacte. Això sí que realment, almenys la part bona és que imagino que no devia trencar-s'hi molt el cap al fer aquestes obres.
No, veníem de l'Home i una dona i realment la música recorda molt la banda sonora d'Un home i una dona, és a dir, i repeteix una mica la mateixa fórmula. Ell va continuar amb la temàtica de la infidelitat, en Claude Lelouch, i la toca des de diferents angles, i a Un home i una dona també ho fa, per bé que d'una manera més intangible. Ara en parlarem. Val a dir que Viure per viure no va tenir ni molt menys el mateix èxit que Un home i una dona, al contrari, va fer el que va fer, va anar fent-hi prou.
Normaleta, no?
Sí, però el tàndem Lai Lelouch va continuar fins la mort de Francis Lai, és a dir, fins fa 4 dies. Encara hi ha una pel·lícula, com he dit abans, en fase de postproducció, que no s'ha estrenada i que porta música de Francis Lai. Per exemple, de la trentena de pel·lícules que van fer junts, hi ha La vida, l'amor i la mort, Edith i Marcel, que sobre l'Edith Piaf, L'aventura és l'aventura, amb Lina Ventura i Jacques Brel, Quatre homes i una dona, amb la Caterina Alegret, De l'amor i la infidelitat, amb Jean-Paul Belmondo i l'Anne Girardot, El canalla, amb Jean-Louis Trintignant, Matrimoni, amb la Boulogier, Els uns i els altres, amb Geraldine Chaplin. Tanmateix, la pel·lícula més exitosa de tota la carrera de Claude Lelouch és Un home i una dona, amb Jean-Louis Trintignant i la Anouk Aimée. I també per a Francis Lai és de les més exitoses, al costat de la Festori. Jo era adolescent quan s'estrena aquesta pel·lícula i recordo perfectament que es va estrenar a Barcelona el desaparegut cinema Windsor Palace de la Diagonal.
Luxós, com tants altres
cinemes. El luxós cinema, Windsor Palace, el cinema més luxós de Barcelona. Amb unes 1.400 butaques.
1.400 sí, sí, butaques?
Una cosa impressionant.
Però com es veia?
Un vestíbul brutal, amplíssim, amb unes catifes vermelles,
i ara que
uns acomodadors amb uns botons daurats. Bé, no, ara no hi ha res, ara és unes galeries, no sé què hi ha, sí, sí. Sí, però en aquell cinema es feien quatre... O sigui, en aquells temps, a Catalunya, les pel·lícules s'estrenaven en un cinema de Barcelona. Les pel·lícules importants s'estrenaven en un sol cinema de Barcelona. I si tenien èxit, doncs duraven mesos, i la gent de comarques venia a Barcelona a veure la pel·lícula d'estrena. Quan la pel·lícula sortia d'estrena, llavors aleshores passava cinemes de l'estrena de tot Catalunya. Al Windsor Palace es projectava la pel·lícula Un home i una dona 4 cops al dia, a les 4, a les 6, a les 8 i a 11:15. I en totes 4 sessions, unes cues brutals de dilluns a diumenge. Va durar mesos i mesos la pel·lícula en cartell. Un èxit espectacular, com només s'havia vist amb Doctor Zhivago. Exactament el mateix. Bé, la gent anava, dius, a veure, hi havia alguna escena de llit, però absolutament light, molt suau, i clar, estem parlant de mig segle enrere, també. Va guanyar 2 Oscars, millor pel·lícula de parla no anglesa i també millor guió, i la Palma d'Or del Festival de Canes. I Francis Lai, per la seva banda, va estar nominat al Globus d'Or a la millor banda sonora. I 20 anys després, Claude Lelouch va rodar una continuació amb els mateixos actors, dient, a veure què ha passat aquesta gent 20 anys després. I va passar sense pena ni glòria.
Intentant de tirar de lacrimògen, sí. Però no hi va haver sort, ja
no, veig. No. Bé, nosaltres direm adéu a Francis Lai, doncs aquí avui hem recordat amb motiu de la seva mort el 7 de novembre passat, a 86 anys, escoltant el tema principal, ara sí, d'Un home i una dona, que és una de les seves composicions més importants.
Ba-da-ba-da.